Notícies Vespre. Karen Madrid.
La Cambra de Comerç i el CIESC defensen la construcció de la B40 anunciada divendres passat, però insten els governs a acompanyar-la de més mesures. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Les patronals asseguren que una mobilitat sense aquesta infraestructura és una utopia i defensen tirar endavant totes les opcions possibles. Ramon Alberic és president de la Cambra.
Hem de tenir en compte que, per descomptat, aquesta orbital ferroviària que es proposa és necessària. És que el problema és que necessitem totes aquestes infraestructures. Necessitem la B40, necessitem les rondes i necessitem una orbital ferroviària.
Per contra, des de la campanya contra el quart cinturó reiteren que la B40 tindrà un impacte devastador en el territori i que més anirà en contra dels objectius de lluita contra l'emergència climàtica.
Encara en infraestructures, els municipis de l'àmbit de la B30 aplaudeixen les inversions de 78 milions d'euros a l'AP7, però les consideren insuficients.
Des de l'entitat alerten que aquesta via d'alta capacitat necessita aportacions periòdiques per continuar sent efectiva, una necessitat que s'incrementa arran de l'augment de trànsit des del setembre amb l'aixecament dels peatges.
I en esports, el Centre d'Esports Sabadell ja té preparada la campanya de socis 2022-2023. El club ha convocat els aficionats arlequinats a la Nova Creu Alta dilluns que ve a la tarda per posar-la en marxa.
El Sabadell mantindrà una línia de preus populars i s'ha fixat com a objectiu apropar-se als 6.000 socis després de superar la barrera dels 5.000 enguany. A més, a finals de mes es farà la presentació oficial de les equipacions amb algunes novetats a motiu del 120è aniversari de l'entitat.
Aquestes i altres informacions les desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Aquesta hora, situació tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem problemes a la P7, al seu pas per Santa Perpètua, amb 3 quilòmetres de cues en sentit sud. I a Barcelona hi ha congestió a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 32 graus a Sabadell, 3 graus més que divendres a aquesta mateixa hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Seguiran augmentant les temperatures? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda, ja arrencant aquesta onada de calor, i és que durant aquestes immediates hores s'espera que l'ambient sigui molt i molt càlid a molts indrets del país, però on més o serà en punts del Pla de Lleida i en punts del Prepirineu Occidental. I a més, de cara dels propers dies, les temperatures continuaran sent extremadament altes en aquestes zones, i d'aquí aquesta onada de calor, des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat aquest avís, i a més cal dir que serà entre dijous i divendres quan aquestes temperatures màximes tocaran sostre, però també cal destacar les mínimes, i és que també han de ser força altes. De fet, aquesta nit passada hem registrat 20 graus en molts indrets del territori, però és que de cara a les properes nits es podran arribar a superar els 25 graus de manera puntual. D'altra banda, també cal destacar que durant el dia de demà continuarà fent sol, de cara aquesta tarda mantindrem l'ambient assolellat, i durant aquesta tarda hi haurà alguns ruixats cap a la zona del Pirineu, i de cara a demà també es podran produir, però a més, també alguns d'aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i d'alguna ratxa forta de vent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La Cambra de Comerç de Sabadell i el CIESC consideren que l'acord per construir la B40 anunciat divendres és un pas endavant important per solucionar les mancances de mobilitat del Vallès. Les patronals defensen que aquesta via és imprescindible per millorar la mobilitat i la competitivitat de la comarca. No obstant això, insisteixen que la seva construcció no pot ser un element aïllat.
Concretament, defensen que s'acompanyi d'un reforç de la xarxa ferroviària i del transport públic, uns projectes que han de ser consensuats amb el territori, com defensa la presidenta del CIESC, Alicia Bosch.
Que cal una via, una infraestructura, sí, però hem defensat que cal una infraestructura, però sempre hem dit que no ha de ser de qualsevol manera. I tornem a lo que dèiem al principi, d'acord amb el territori i amb les millors condicions possibles, i sense obviar que en paral·lel s'han de treballar també a l'àmbit ferroviari i de transport públic.
En aquest sentit, el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Aymerich, assegura que projectes com el de la B40 no es poden aparcar, ja que la mobilitat privada no desapareixerà mai del tot.
Òbviament, si existeix tema públic, de transport públic capaç, potent i prou ampli com per donar cobertura a tots els racons de la comarca, aquest sistema públic serà capaç de captar un gran percentatge de la mobilitat personal. Però és una utopia pensar que la mobilitat de les persones es concentrarà només en els sistemes públics, perquè les persones volen moure's pels seus propis mitjans i sempre ho voldran fer.
Sobre l'acord presentat divendres, Alberic es mostra preocupat per l'absència de la Generalitat i per les declaracions contradictòries des d'Esquerra Republicana. Per contra, Bosch es mostra optimista i considera que l'acord prosperarà.
La campanya contra el quart cinturó, per la seva banda, dubta que l'acord entre el Ministeri de Transports i el govern català per construir la B40 tiri endavant, després que la Generalitat es negués a assistir a l'acte de presentació.
Toni Altaió, membre de la plataforma, ha assegurat en declaracions del Cafè de la Ràdio que el pacte no és ferm.
Ara mateix aquest acord penja d'un fil i, per tant, s'ha de posar en dubte que això pugui continuar endavant.
En cas que prosperés, el Taió considera que el projecte aniria en contra dels objectius de revertir els efectes del canvi climàtic.
Entenem que no es correspon a l'escenari d'emergència climàtica i també en els horitzons que tots tenim clar de necessitat de reduir l'utilització de combustibles fòssils.
Des de la campanya contra el quart cinturó també reiteren que la B40 tindrà un elevat impacte medioambiental a la comarca, unes conclusions que asseguren el Vallès Occidental no es pot permetre.
Enfortir el múscul per mantenir-lo actiu, aquest és l'objectiu de l'associació Àmbit B30 pel que fa a la P7. Ho ha explicat el seu president Josep Monràs en referència a les inversions en infraestructures.
Quan un va, diguem, exercitar-se, per tant, va fer activitat física, el seu múscul cada cop està més ben preparat. Quan un deixa d'exercitar-se i de fer aquesta activitat física, el múscul es va debilitant. Recuperar aquell múscul debilitat costa molt més que anar-lo exercitant. Aquest exercici que estic parlant jo és inversió. I aquest múscul que estic parlant jo és la B30. B30, P7, posa-li el tram que vulgueu. Però aquest és el concepte. I per tant, el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat han de reconèixer que aquest és un espai on cal seguir invertint de manera imperiosa.
Monràs celebra que el Ministeri de Transports anunciés la inversió de 78 milions d'euros en diverses actuacions per millorar la via i que ja s'estan licitant.
Si compten la reordenació d'accessos i millora de la connexió a P7 B30, sentit Girona al tram Cerdanyola-Bellaterra, la connexió directa C58 a P7 direcció Tarragona o la millora del ramal d'enllaç a P7 C58 Nacional 150 sentit Tarragona. També es millora la funcionalitat de l'enllaç de Santiga. Es fa el tercer carril sentit Tarragona al tram Montmeló-Mollet i millora la de la connexió de la C17 i s'arregla l'enllaç AP7 C60. Perquè no marxin empreses del sector industrial, Monràs considera bàsic que els governs s'entenguin i treballin per assolir els conceptes.
És un pas endavant, és un punt i seguit més, és un punt que era imprescindible que el govern entengués de l'Estat espanyol i que el govern de Catalunya també hauria d'entendre d'aquesta manera i no bloquejar alguns projectes, hauria d'entendre que això és fonamental pel futur del propi país i que significa que també que les empreses puguin tenir un espai on instal·lar-se, un espai on sigui fàcil de moure's, en sentit, diguem, nord i sud.
L'acord s'ha de complementar amb altres inversions majors, com ara l'aeroport o les rodalies.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Joan Mena torna a la política municipal. Regidor a l'Ajuntament de Sabadell per Iniciativa Esquerra Unida entre el 2007 i el 2015, el sabadellenc ha estat proclamat oficialment aquest diumenge alcaldable d'En Comú Podem a la ciutat. En un acte a l'amfiteatre de l'Espai Cultura, l'encara diputat al Congrés es comprometia a fer de Sabadell el municipi de les oportunitats.
Jo vull que Sabadell torni a ser una ciutat que doni oportunitats a totes les famílies, que doni oportunitats a totes les persones, que doni oportunitats a tots els treballadors i a totes les treballadores. Hem passat, com dèiem, per anys molt complicats.
Mena ha estat ratificat com a cap de llista a les municipals de l'any que ve després que la seva fos l'única candidatura que es va presentar a les primàries de la Confluència. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Durant l'acte de diumenge, el sabadellenc Joan Mena també va fixar postures en relació a alguns projectes polèmics que s'han anunciat a la ciutat en els últims mesos.
I aquest és justament el Sabadell que nosaltres defensem, el del riu com a pulmó verd i no el de les piscines de surf, el del Rodalies i no el del quart cinturó. Aturarem el quart cinturó des de Sabadell.
L'alcaldable de Sabadell en Comú Podem va estar acompanyat de la líder de la formació a Catalunya, Jessica Albiach, qui va lluar la figura de Joan Mena.
El teu pas endavant ens fa guanyar a totes i a tots. Guanya la unitat, guanya també el projecte que estem aixecant per Catalunya, però sobretot, 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 guanya la gent de Sabadell, que ben aviat tindrà el millor alcalde que em podria imaginar.
També van assistir-hi els alcaldes de Montornès del Vallès i Montcada i Reixac, José Antonio Montero i Laura Campos.
El Banc Central Europeu apujarà el tipus d'interès en un 0,25% al juliol i al setembre per frenar l'augment de la inflació. Les principals conseqüències d'aquesta mesura serà un encariment de les hipoteques, una frenada general del consum i un premi per als estalviadors.
El professor d'Economia de la UAB, Albert Sala, ha apuntat en una entrevista al Cafè de la Ràdio que fins ara la política econòmica europea era la de facilitar la liquiditat i que ara ha donat un gir de 180 graus. Amb l'augment del tipus d'interès es preveu frenar el consum i, en conseqüència, que els preus baixin.
Ara passem a una política restrictiva. I la política restrictiva què és? Frenar, intentar frenar la inflació, junt amb altres mesures, intentar frenar la inflació pujant els tipus d'interès. Pujant els tipus d'interès vol dir que en lloc de facilitar diners, es trenca, es talla aquesta facilitat de donar diners al sistema i, a més, es puja els tipus. Per tant, la primera conseqüència de tot això és que l'època d'una dècada de tipus d'interès baixos, del diner barat i de tipus d'interès negatius, s'ha acabat.
La primera conseqüència és un encariment de les hipoteques variables. L'Euríbor, que a principis d'any encara era negatiu, se situa ja al 0,6% d'interès. L'objectiu del Banc Central Europeu és mantenir l'enduriment a l'accés al crèdit fins que la inflació estigui al 2%, previsiblement l'any 2024.
Ràdio Sabadell. Notícies.
El doctor Luis Renté ha estat nomenat nou director de Medicina Pediàtrica de l'Hospital de Sabadell, un càrrec que combinarà amb la coordinació de l'atenció al pacient greu pediàtric i l'equip pediàtric del SEM. Una de les primeres tasques que tindrà en el nou càrrec és la inauguració de la planta materno-infantil del nou edifici Ripoll.
Un espai amb 32 llits amb el doctor considera que millorarà la comodalitat de les famílies i professionals. A més, ha anunciat al Cafè de la Ràdio que es decorarà en el marc d'una onada de petits somriures.
Pues yo creo que nos afectará muy positivamente a los niños, a sus familias, ¿no?, que es un núcleo, y a los profesionales también, porque bueno, es una nueva planta, un nuevo reto, ¿vale? Pero sobre todo creo que será bonito para los niños y para las familias, porque al final es una planta totalmente nueva y que además en los próximos meses humanizaremos desde el punto de vista pediátrico, pues para que sea más bonita, más visual, más acogedora.
Sobre altres temes d'actualitat, el doctor ha confirmat que la pandèmia del coronavirus ha passat factura a la salut mental dels infants i que ha alterat l'estacionalitat de la resta de virus.
Lo que es el coronavirus no les afectó, pero sí que hay que recordar que les ha afectado muchísimo a nivel de desarrollo psicológico. Estamos viendo un aumento en las patologías psicológicas, psiquiátricas, podemos decir. Les afectó porque estuvieron confinados y luego les ha afectado porque luego ha habido un desbarajuste que aún no acabamos de entender y los virus habituales en niños, que lo normal era que fuesen en invierno, ahora parece que están siendo todo el año.
Pel que fa a la manca de professionals pediàtrics a l'atenció primària, Renté ha demanat que es vetlli per fer més atractius aquests llocs de feina.
En successos, detinguts tres homes com a responsables d'una plantació de marihuana indoor en una nau industrial de Barberà. Els tres individus estan acusats d'un presumpte delicte contra la salut pública i un altre de defraudació del fruit elèctric. De fet, va ser la companyia elèctrica qui va donar la veu d'alarma davant l'elevat consum de llum de l'immoble.
L'operació executada per agents de la Policia Nacional a Sabadell és la vuitena d'aquest tipus que es fa al Vallès Occidental des que va començar l'any. Isabel Sánchez, portaveu del cos a Catalunya, ha detallat què s'ha intervingut en el dispositiu.
Se aprenden un total de 1.377 esquejes de marihuana, 4 sacos de cogollos de un peso total de 34 kilos y casi 13 kilos de picadura de marihuana. La operació continua abierta i no se descarten noves detencions.
L'operació va culminar el 30 de maig passat amb l'entrada i registre de la nau de Barberà, on els tres detinguts cultivaven i preparaven la marihuana per després distribuir-la.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sant Sebastián de los Ballesteros i Sabadell completen el seu agermanament. Després de la visita del setembre passat al poble cordobès, una delegació d'aquell municipi ha estat aquest cap de setmana a Sabadell per acabar el procés.
Amb el seu alcalde al capdavant, una cinquantena de veïns de Sant Sebastián han volgut tornar la visita a la cocapital del Vallès. Se'ls hi ha fet una rebuda institucional i s'ha inaugurat una plaça al carrer que porta el nom del poble. L'alcalde Francisco Javier Maestre diu que amb els governs anteriors no va ser possible acabar el procés.
El año pasado, en el año 2021, pues pudiéramos reafirmar esos vínculos, ¿no?, oficialmente con una firma en la cual pues establecíamos como pueblos hermanos, ¿no? Un hermanamiento que hicimos en San Sebastián de los Ballesteros, y al cual también estamos muy, muy agradecidos a la corporación actual del Ayuntamiento de Sabadell, pues por aceptar en aquel momento una petición que se llevaba arrastrando muchísimos años atrás con corporaciones anteriores, las cuales no se pudo haber llevado a buen cauce.
L'acte es va completar amb una plantada d'una olivera provinent de Còrdoba i un dinar a la Font de Can Rull, organitzat per l'agrupació andalusa. Després de la rebuda institucional, la delegació va anar fins al Teatre Principal, on l'agrupació andalusa va celebrar el seu festival anual de sevillanes.
Avui també és notícia.
Visita guiada el pròxim diumenge al Cuniculus Romà de Can Gambús.
L'activitat organitzada pel Museu d'Història s'emmarca en les Jornades Europees d'Arqueologia, que tindran lloc entre el 17 i el 19 de juny. Aquest tipus d'aqueductes subterranis s'utilitzaven per conduir aigües netes i era freqüent en l'enginyeria hidràulica romana. El Cuniculus de Can Gambús és una de les poques estructures d'aquest tipus que es conserven a Catalunya. Recentment se n'ha descobert una altra a Sant Pau de Riusec, de la qual se'n conservarà una part i que es podrà visitar d'aquí un any.
Bona acollida del primer curs d'obediència bàsica per a persones propietàries de gossos.
Les classes es van fer el cap de setmana del 28 i 29 de maig. Segons les enquestes de satisfacció entre els participants, la qualitat dels continguts és un dels punts forts del curs. Alhora també demanen que s'augmentin les sessions i els temes en futures edicions. L'objectiu és fer pedagogia i conscienciar la població en favor d'una tinença responsable d'animals.
El Casal Pere IV s'omplirà de melodies, jazz, rock i funk interpretades per l'Orquestra d'Acordions de Sabadell a partir de les 8 del vespre. Sota la batuta de Miquel Àngel Maestro faran sonar temes de Benny Goodman, Kurt Weill, Louis Armstrong, Frank Sinatra o Manhattan Transfer, passant per Gershwin i un homenatge a la música dels 70.
L'audició correspon al programa del 22è Festival Internacional de Música de Sabadell. La presidenta de Joventuts Musicals a la ciutat, Joana Soler, diu que el so de la quinzena d'acordions junts fa pensar en un orgue.
Quan escoltem una orquestra d'acordions ens pot venir al cap, i si tanquem els ulls, un concert d'orgue, i salvant totes les distàncies, per descomptat, però en segons quines peces pots sentir que estàs envoltat d'un orgue.
Els acompanyaran dos percussionistes i dos cantants. L'orquestra d'acordions surt del Conservatori de Música de Sabadell. Es forma l'any 91 gràcies precisament a Miquel Àngel Maestro, que n'és el professor. Neix arran de les inquietuds musicals dels seus components i vol donar a conèixer l'acordió des d'un vessant clàssic, sense oblidar l'arrel popular. Aquest instrument versàtil gaudeix de prestigi internacional.
Aquí potser el tenim valorat una miqueta poc, i en canvi fora d'aquí està molt, molt valorat, fins al punt en què ja hi ha en molts llocs en què l'acordió forma part d'una orquestra simfònica i com a solista. Altres vegades tenim un cello o un piano o un trio de corda, no?, com a solistes d'algunes obres, doncs també ja hi ha un acordió com a instrument solista dintre d'una orquestra simfònica.
L'orquestra d'acordions ha enregistrat ja 4 CDs, l'últim d'ells aquest any, fruit de l'espectacle de París a Buenos Aires. També ha rebut diferents guardons, com el primer premi al Concurso Internacional d'Orquestres d'Acordeón a Arrasate, mateixa posició que va obtenir a Castelfidardo, o el segon premi del Festival Europeu de Praga.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El govern espanyol fa una nova proposta de 14 trams de quotes d'autònoms.
Després d'una nova reunió amb les organitzacions de treballadors per compte propi, s'ha rebaixat la quota mínima fins als 245 euros mensuals i millora la proposta pels que guanyen entre 1.700 i 2.300 euros. En canvi, el tram més alt ara passaria a ser de 565 euros al mes, 15 més que l'anterior proposta.
El Tribunal de Comptes de la Unió Europea defensa que els estats no van justificar prou que els controls de les fronteres internes de la Covid-19.
Els auditors europeus retreuen als estats que no notifiquessin adequadament aquests controls. A més, conclouen que la Comissió Europea tampoc va exercir correctament la seva funció de supervisió dels controls fronterers.
I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ordena la retirada del recurs presentat al Tribunal Suprem que demana l'absolució de l'extresorer Luis Bárcenas.
Feijóo assegura que no tenia coneixement d'aquest recurs redactat al novembre del 2021. L'objectiu del redactat era evitar una condemna cap a la formació com a partícip a títol lucratiu.
Esports.
Revelats els primers detalls de la campanya de socis 2022-2023 del Centre d'Esports Sabadell. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El club en farà la presentació dilluns que ve a la Nova Creu Alta i ha convocat els seguidors arlequinats a assistir-hi.
A 6:15 de la tarda, a la Nova Creu Alta, concretament, es farà aquest acte. La vicepresidenta i responsable de l'àrea social, Anna Navés, ha especificat alguns dels punts de l'ordre del dia.
Hi haurà de tot, hi haurà, com tota campanya, doncs, el cartell, el vídeo, tot el que és més campanya comercial, però també hi haurà doncs, una sorpresa allí en viu, que esperem que agradi molt a la gent jove també, i bueno, hi haurà coses que aniran desvetllant durant la setmana, perquè anirem fent petites píndoles durant tota aquesta setmana fins dilluns.
El lema de la campanya està pendent de revelar-se, però Navés ha apuntat cap al sentiment d'orgull arlequinat com a rerefons del nom. I com a nou objectiu, i un cop superada la barrera dels 5.000 socis enguany, és apropar-se als 6.000.
L'objectiu sempre és créixer, si no, malament aniríem, no? I a més, en aquest cas, som ambiciosos. Jo crec que tots els arlequinats som ambiciosos. I aquest efecte multiplicador que han sigut capaços de demostrar l'últim partit amb 10.000 persones a l'estadi, jo crec que hem d'estar agraïdíssims de que el propi arlequinat ho hagi aconseguit, no? En aquest sentit, si és atractiva el projecte, és atractiva la campanya i al final hi ha aquest sentiment i aquest orgull, jo crec que aconseguirem anar cap als 6.000, no? O l'objectiu, com a mínim, és anar cap als 6.000.
Per aconseguir-ho, Navés ha anunciat que es mantindran els preus populars i sectoritzant les zones del camp. I una última relacionada amb les equipacions. Tot i que el soci les va escollir a principis d'any en una votació, hi haurà nous detalls que es presentaran a finals de mes que commemoraran una efemèride especial de l'entitat.
Entrem als 120 anys del club, això ens dona doncs, alguna manera altres connotacions que quedaran reflexades a la samarreta, detalls que no es van decidir en aquell moment o que no es van revelar i desvetllar, perdona, i algunes coses de patrocini, bueno, hi ha petits detalls que faran que la samarreta, el tema dels números, aquest efecte quasi vintage, vull dir que jo crec que al final el conjunt de la samarreta encara no l'ha vist.
A més, la vicepresidenta ha revelat que recuperaran iniciatives prepandèmiques com la botifarrada d'inici de temporada.
Més futbol, el Mercantil continua en estat de gràcia i s'ha classificat per la final del Campionat de Catalunya Juvenil. Els blaugrana van superar la segona eliminatòria consecutiva a domicili, imposant-se per 1-2 al Gavà.
Un gol de Ferran Martí a l'inici de la segona meitat va acabar de decantar la balança en un duel molt igualat entre dos campions a Preferent enguany. Marc Xalabarder, el tècnic, destaca la capacitat d'adaptació dels seus jugadors.
Un partit molt, molt igualat, amb poques ocasions per amb dos equips, i la diferència és que vam ser més efectius que ells, però va ser un partit molt, molt igualat davant un molt bon equip. Aquestes altures de temporada a nivell físic doncs costa molt més, i més després d'aquestes setmanes d'inactivitat a nivell competitiu que ja hem anat comentant aquests dies, però crec que a nivell mental vam estar molt forts, sabíem el repte que teníem per davant i que la final era molt a prop, això era una fita històrica i l'esforç físic va estar per sota, no?, d'aquestes ganes i d'aquesta il·lusió i motivació de poder arribar a la final.
És el primer cop en el segle XXI que el Mercantil assoleix la final del Campionat de Catalunya Juvenil. L'últim escull per aixecar el títol serà el Badalona, un conjunt que enguany ha ascendit a Divisió d'Honor i que dissabte es va carregar a l'Espanyol. La gran final se celebrarà aquest cap de setmana a Martorell, en el marc de la Festa del Futbol Català.
Òscar Salguero disputa d'aquí una estona la seva primera final al Mundial de Madeira de natació adaptada. Serà la prova dels 200 estils SM9 després de registrar el sisè millor temps a les eliminatòries d'aquest matí.
Ha estat l'estrena del nedador dels Marinals quedant segon a la seva sèrie. Quan passin 7 minuts de les 9 de la nit hora d'aquí, arrencarà la final d'una prova que no és la seva especialitat, d'un Salguero, això sí, que aspira a penjar-se la quarta medalla mundialista. On té més opcions és a la seva modalitat predilecta, el 100 braça, que tindrà lloc dissabte. En aquesta ocasió, el seu gran rival en els darrers anys, Andrei Kalina, no es troba present a Portugal degut al veto als esportistes russos per la invasió d'Ucraïna. Tot i això, Salguero arrossega molèsties físiques des del Japó i, malgrat tenir el podi entre sella i sella, no té clar com respondre al seu cos.
Aquesta ha sigut una temporada curta. La vam començar a l'octubre i l'acabem al juny. Per primer cop, el campionat important el fem tant d'hora com és el mes de juny. Però, bueno, hem entrenat molt fort. Sí que és veritat que porto arrastrant una lesió després dels Jocs Paralímpics de Tòquio que m'ha impedit una mica preparar el campionat com m'hagués agradat. Però bueno, l'objectiu és donar-ho tot, lluitar i intentar estar entre els tres primers per aconseguir medalla a la meva prova, que és el 100 metres braça.
El Mundial de Natació Adaptada es troba en marxa des d'ahir i se celebra el complex de piscines de Penteada a Funchal, el mateix escenari dels europeus del 2016 i el 2020.
En handbol, l'Oar Gràcia ha arrodonit una gran temporada aixecant el trofeu de campió de la Copa Catalana Femenina. Les verdiblanques van superar a la final el millor equip classificat a plat enguany, el Sant Vicenç, per 24-27.
A la final a 4 disputada a Barberà, les gracianques van eliminar prèviament a les semis el Joventut Mataró. L'entrenadora Carol Carmona confessa que guanyar el títol era un objectiu que s'havien imposat al vestidor.
Era una cosa que personalment i com a grup volíem, era un objectiu que ens havíem marcat d'intentar guanyar la Copa i una vegada que ja estem en una competició i que tenim oportunitat, ho hem lluitat fins al final i al final, bueno, i el que et dic, doncs hem gaudit del partit d'avui i ens hem endut la victòria.
Irene García, la capitana, va ser l'escollida MVP en el que va ser el comiat perfecte de temporada de l'OAR, però també de moltes jugadores del club. Belén Retxe, Olga Pena, Marina Serra, Cristina Calle, Hatu Javi i Marina Tomàs deixen de pertany a l'entitat i, per tant, no jugaran la Supercopa de Catalunya del pròxim mes d'agost, competició a la qual l'OAR s'ha guanyat el dret de participar-hi per haver estat un dels finalistes d'aquesta Copa Catalana.
I Marta Romance s'ha penjat la medalla de plata al Mundial de Romania de duatló. L'atleta sabadellenca es va proclamar divendres subcampiona del món sub-23 a banda de ser setzena a la General Elite.
Romance va entrar 46 segons de l'avançadora de la seva categoria, l'hongaresa Tunde Bukowski. En declaracions a Ràdio Sabadell, la triatleta local ha destacat aquesta plata obtinguda i relativitza la classificació general.
Estic contenta pel resultat, sé que el resultat elit no és objectiu, és a dir, vam fer una carrera sub-23, vam estar lluitant per la sub-23 i en cap moment ens vam organitzar per intentar realment fer un resultat elit. Que si hagués sigut així, ens haguéssim organitzat amb bici i haguéssim anat a buscar gent. Però cadascuna, o sigui, totes nosaltres buscàvem el podi de la nostra categoria i, per tant, no vam lluitar a l'èlit.
Era el debut de Romance a la distància estàndard, 10 quilòmetres de curs a peu, 40 en bici i 5 més a peu, i ara l'atleta local ja pensa en l'europeu de duatló que tindrà lloc al setembre a Bilbao.
Valoro molt el segon lloc perquè, a part de ser una distància que no havia fet mai, crec que ho vaig lluitar fins al final i bueno, moltes ganes de tenir uns mesos per preparar Bilbao, que és distància sprint, una miqueta més curt, una distància a la que jo estic acostumada, però també les altres rivals estaran més acostumades, i crec que serà molt, molt, molt maca la carrera.
Ahir, per cert, havia de rodonir la seva participació al Mundial de Targu Mures amb la prova de relleus, però finalment no ho va poder fer per la baixa del seu company.
Nova baixa al Club Natació Sabadell de futbol sala.
Es tracta de l'Eix Basaldú, que deixa la secció després de 3 temporades per signar amb el Bellsport l'Hospitalet, també de segona B. El seu comiat se suma als 5 anunciats fa uns dies, entre els quals destacaven els d'Àlex Llamas o Cristian Rodríguez, tots dos a l'Ibiza.
Segona posició del ciclista sub-23 sabadellenc David Domínguez a la Volta a Castelló.
El flamant campió de Catalunya a la ciutat va acabar només 2 segons a la general del britànic Oliver Knight, amb qui va mantenir un frec a frec per la victòria a l'etapa reina del dissabte. El ciclista de la Fundació Contador participarà a partir de dimecres a la Volta a Extremadura.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 13 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm